Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La vacunació amb AstraZeneca s'ha reprès avui al conjunt del país a pocs dies perquè s'enceti la campanya massiva a la pista coberta d'atletisme. Aquest reinici arriba quan, segons la directora de Malalties Infeccioses del Taulí, Marta Navarro, estem plenament immersos en la quarta onada del coronavirus.
Em fa la impressió de que ja estem començant aquesta quarta onada perquè des del moment en què es frena aquest descens que anava cap a disminució del número de casos d'ingressos a les plantes d'hospitalització, baix nombre d'ingressos a les UCIs, i això es frena i una altra vegada tornem a anar de pujada, doncs, veient les dades poblacionals, doncs segurament ja estem començant aquesta quarta onada.
De fet, la incidència del coronavirus a les escoles sabadellenques ha tornat a augmentar per segona setmana consecutiva. Ara hi ha 41 grups confinats de 27 centres educatius diferents. L'Ajuntament prepara un pla de joventut, preparat per donar resposta a les necessitats dels joves en l'escenari postpandèmia. Ara s'està començant a treballar en la diagnosi del document i en pocs dies es farà un procés participatiu amb sessions amb diferents entitats i una enquesta a peu de carrer a més de 600 joves. El document, que inclourà les mesures previstes fins al 2025, hauria d'estar enllestit al mes d'octubre i passar pel ple municipal de novembre. En esports, l'Astralpul Natació Sabadell ha caigut eliminat als quarts de final de l'Eurocup masculina de Waterpolo. Els homes de Quim Colet han guanyat 12-10, però els 6 gols d'avantatge que tenia l'OSC Budapest de l'anada ha convertit en insuficient aquest resultat. El següent compromís serà de Lliga d'aquí una setmana a la piscina del Mediterrani. Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 17 graus a Sabadell, temperatures que s'han enfilat considerablement respecte als últims dies. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Aquestes temperatures han vingut per quedar-se. Li preguntem al Jordi Via. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Ens estem trobant amb un dimecres amb cel radiant, sense cap núvol pràcticament a Catalunya. Tan sols esporàdicament s'observa algun núvol d'evolució que creix en alguns punts de muntanya del Pirineu i del nord-est, però ni de bon tros aquests núvols són tan extensos com els de dimarts de la tarda que vam trobar a Girona. Per tant, en cap cas, esperem precipitacions aquest dimecres i, a més, les temperatures fins i tot són més altes respecte a les últimes hores. Hem trobat temperatures màximes, de fet, es donen encara temperatures màximes entre 1, 2, 3 graus més altes. Això vol dir valors de fins a 23 o 24 graus que ja s'han donat a punts de la Vall de l'Ebre, també cap a punts de ponent màxima superiors als 20 graus i també cap a la Catalunya central i zones del prelitoral. En canvi, de cara al vespre, anirà baixant la temperatura i la propera nit tornarem a tenir ambient més fresc. És tot des del Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la B30, 1,5 km a Barberà per enllaçar amb la C58 en sentit sud i 3 km a Cerdanyola, també per enllaçar amb aquesta autopista del Vallès, en aquest cas en sentit nord. A la P7 hi ha 2 km de cues a Barberà en sentit sud. I pel que fa a Barcelona, trànsit dens a la Ronda de Dalt a aquesta hora entre Sant Gervasi i el túnel de la Rovira en els dos sentits. Avui s'ha tornat a vacunar amb el fàrmac d'AstraZeneca arreu de l'Estat després de 9 dies en suspensió, també per les persones més grans de 55 anys i fins als 65. La directora del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell, Marta Navarro, confia en la seguretat del vaccí desenvolupat a Oxford. En parlava al programa Connectats, que emet Ràdio Sabadell.
Que l'assaig clínic es va fer fins a una edat, jo penso per intentar accelerar al màxim tot el procés del que era de la legalització de la vacuna, però no sembla que hi hagi d'haver-hi cap problema en ampliar aquesta franja d'edat fins a una edat superior o fins i tot probablement més amunt. Jo ho veig totalment raonable i aconsellable de fer, donat que és una vacuna doncs, que té les seves característiques doncs, de com s'ha d'administrar, doncs, és més fàcil doncs, que poder d'altres que disposem. Per tant, totalment a favor amb aquesta mesura que han propulsat des del Departament de Salut.
Salut ha enviat avui 320.000 missatges a persones d'entre 60 i 65 anys perquè es vagin a vacunar. De totes maneres, si formeu part d'aquesta franja, podeu demanar hora al portal web vacunacovidsalut.cat. A Sabadell hi ha 18.674 persones vacunades amb la primera dosi i 10.235 amb la segona. Analitzem com s'han distribuït les vacunes per les 9 àrees bàsiques de salut fins ara. Ho fem amb el Pau Durant. Bàsica de Salut, que té un percentatge més alt de persones vacunades amb la primera i la segona dosi.
Del total de la població, un 11,84% ja ha rebut la primera punxada d'alguns dels vaccins que hi ha al mercat. Pel que fa a la segona dosi, ja l'han rebut un 6,38% de la població del centre. A més, també és la zona on hi ha més persones vacunades en xifres generals, 4.032 amb la primera dosi i 2.173 també amb la segona.
Completen el pòdium de vacunació la zona de Sant Oleguer i la Creu Alta.
En el primer cas han rebut una punxada 2.200 persones, el que representa un 10,39% de la població de Sant Oleguer. Pel que fa a la segona inoculació, l'han rebut 1.227 persones, un 5,79%. En el cas de la Creu Alta, amb una dosi hi ha 2.167 persones i amb totes 2.175. Són un 8,8% i un 4,77% del total de tallarets.
Pel que fa a la resta d'àrees bàsiques de salut, les més avançades són Can Rull, Gràcia Marinals i la Concòrdia.
En canvi, les que porten un ritme més baix de vacunació són la Serra, Can Uriac i la zona nord de Menys a Més. En el cas de la Serra, també és l'àrea que presenta un nombre més baix de persones vacunades en xifres absolutes. 566 persones han rebut la primera dosi i 352 són les que han completat el procés d'immunització.
Altres dades curioses que recull el Biocom de l'UPC, el percentatge d'homes i dones que han rebut la vacuna i el nombre de persones que l'han rebutjat.
Sobre aquesta última dada, totes les àrees estan al voltant del 0,3% de la població rebutjant de rebre una vacuna. Puja al 0,34 a Gràcia Marinals i baixa al 0,17 a la zona nord. Pel que fa a la discriminació per sexes, el resum és que les dones han rebut 2 de cada 3 vacunes que s'han posat a la ciutat. Una explicació és que s'ha prioritzat immunitzar la gent gran i les dones són les que tenen una esperança de vida més elevada.
La directora del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, Navarro, creu que ja estem immersos en la quarta onada de contagis per Covid-19 i ho creu perquè cada cop hi ha més casos positius diaris, una setantena en les últimes 24 hores en el cas de Sabadell. A més, a la ciutat també ha crescut el risc de rebrot fins als 387 punts, així com la velocitat de contagi fins a l'1,46. Navarro, en fa aquesta anàlisi.
Estem davant, doncs, per una banda d'unes mesures, no?, que comencen a relaxar-se una miqueta i tenim, bueno, estem preocupats en que això, doncs, pugui tornar a veure's amb un increment franc del número de casos com va passar després de les vacances de Nadal.
David Palacio, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La situació és preocupant, ja que també augmenta la incidència acumulada a 14 dies, que ara és de 261 casos per cada 100.000 habitants. Marta Navarro sospita que aquest increment dels contagis repercutirà directament a l'Hospital de Sabadell en forma d'ingressos per Covid-19.
La nostra previsió és que la setmana que ve tindrem més casos ingressats. Estem veient, sempre hi ha un decalatge entre el número de casos positius que veiem a la població amb els casos positius que ens arriben a l'hospital, que són els que, no, més greus, i després, per últim, sempre hi ha com la tercera, el tercer impacte sobre les unitats de crítics. Hi ha com uns 8 o 12 dies, no?, entre què passa una cosa i nosaltres rebem l'impacte d'aquest augment.
I tot plegat a les portes de la Setmana Santa. Per això, la directora del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí ha fet una crida a no abaixar la guàrdia i reduir al màxim les interaccions socials. L'objectiu és evitar que la quarta onada del coronavirus sigui tan virulenta com l'anterior.
I precisament torna a empitjorar la incidència del coronavirus a les escoles sabadellenques per segona setmana consecutiva. Actualment hi ha 41 grups confinats de 27 centres educatius diferents. També s'han registrat 917 persones en aïllament i els casos positius en els últims 10 dies s'enfilen als 82. S'accelera el nombre de classes afectades pel coronavirus.
Ara hi ha 41 grups amb algun positiu de Covid-19, mentre que fa 7 dies n'hi havia 25 i fa 2 setmanes 14.
També es disparen les persones confinades.
La xifra s'enfila avui fins a les 917, mentre que dimecres passat era de 628. Això vol dir que ha augmentat un 46%.
Tot plegat com a possible conseqüència del creixement de la incidència dels últims 10 dies.
S'han declarat 82 positius de coronavirus en aquest període, el doble que la setmana passada.
El centre amb més grups confinats és l'escola La Romànica de les Termes, amb 6 classes tancades. tancades i 68 persones en aïllament. Però si ens fixem en els alumnes i personal afectat, la primera és l'Institut d'Escola Industrial, amb 93 persones confinades i 3 grups aïllats.
Els centres amb més afectació els últims 10 dies són l'Escola Miquel Carreras, a Can Uriac, la Taula Vinyes, el centre amb 9 casos positius.
Al conjunt del país, els grups confinats són 792.
Que representen un augment de 61 classes des de fa una setmana. Hi ha 19.061 persones confinades i s'han declarat 1.686 infectats en els últims 10 dies. Només hi ha una escola tancada, la Llar d'Infants de l'Avern, al municipi de Subirats, a l'Alt Penedès.
I fora de les escoles, com estem a Sabadell?
Doncs les dades tampoc són bones. La velocitat de transmissió ha pujat 3 centèsimes fins a l'1,46. El risc de rebrot també creix fins als 387 punts, 16 més que ahir, i la incidència dels últims 14 dies és de 261 casos per cada 100.000 habitants, 4 casos més que ahir. En les últimes 24 hores s'han detectat 70 positius i una defunció.
Notícies vespre.
L'Ajuntament disposarà d'un pla de joventut amb polítiques previstes fins al 2025 a finals d'aquest any. L'administració local ha començat a treballar en la diagnosi de les necessitats d'aquest col·lectiu, especialment després de l'impacte de la pandèmia de coronavirus. Tot seguit s'iniciarà un procés participatiu que inclourà una novetat. N'ha parlat la tinenta alcaldessa de Participació, Marta Morell.
Farem una enquesta a més de 600 joves. En aquesta enquesta el que volem realment és saber en primera persona, una enquesta a peu de carrer, que realment ens diguin els joves quines són realment les seves necessitats i què els preocupa. Jo crec que aquesta és una bona iniciativa que hem pres aquest any com a ajuntament, perquè és la manera no més real de saber quines són les problemàtiques dels joves.
La previsió de l'Ajuntament és redactar el pla de cara al mes d'octubre perquè pugui passar pel ple al novembre. PIMEC, Comissions Obreres i la plataforma Valo han explicat aquesta tarda en el marc de les primeres jornades de bones pràctiques quines polítiques estan implementant a les seves organitzacions per fomentar la igualtat entre dones i homes. La iniciativa organitzada pel Consistori en col·laboració amb els agents econòmics i socials pretén fomentar el desplegament de plans d'igualtat en empreses i entitats del tercer sector per erradicar realitats com la bretxa salarial o la discriminació. Des de la Fundació i com la seva gerent Marta Obdúlia ha assenyalat algunes de les iniciatives que tenen en marxa en una entrevista prèvia al Cafè de la Ràdio.
En el nostre cas, per exemple, sí que fem discriminació positiva per persones amb discapacitat, és a dir, davant d'una igualtat, no?, de, que fan una selecció i davant de les mateixes competències de dues persones, òbviament, doncs, per exemple, nosaltres prioritzem una persona amb discapacitat.
Les jornades de bones pràctiques dins del programa d'actes del 8 de març es poden seguir telemàticament. El Tallaret busca avaladors per cobrir 180.000 euros. Després que el ple municipal concedís definitivament l'annex de Cal Balsac al Casal Popular de la Creu Alta, ara es cerquen noves adhesions per fer possible el projecte. El membre del Tallaret, Dida Jiménez, diu al programa El Cafè que l'entitat que els deixarà els diners els demana aquesta fórmula.
Nosaltres ja hem de donar unes obres a dintre de l'edifici de Can Balsac per tal de rehabilitar l'interior. I des de la cooperativa de crèdit COP57 ens demanen uns avals mancomunats per, diguem-ne, per poder avalar tota aquesta quantitat de diners que se'ns prestarà. Aquests avals són uns avals que les persones poden omplir, és un document que no han de portar diners, sinó que és simplement un document en el que firmen i donen suport al projecte i diuen que en cas de fallida d'aquest respondrien per la part avalada.
La seva intenció és renovar els avalistes que ja ho van ser l'any 2016 amb l'antiga concessió. Llavors van poder cobrir 90.000 euros. Els 180.000 que demanen ara s'hauran de retornar els pròxims 14 anys. Arribar a aquesta quantitat no és condició necessària per començar les obres, però sí que a llarg termini cal tenir-la coberta. L'Ajuntament farà un tractament preventiu a les palmeres de la ciutat per evitar l'escarbat morrut, una espècie que ha esdevingut una greu plaga a la península des de fa més de 25 anys. L'operació es durà a terme en dos torns, les nits de dijous 25 i divendres 26 de març, entre les 11 de la nit i les 7 de la matinada, i es farà el tractament al Parc del Taulí i al Parc Catalunya. En total es tractaran un total de 58 palmeres. Els tractaments es duran a terme de matinada per tal de minimitzar les molèsties en persones i animals domèstics de la zona. D'altra banda, aquesta tarda també hem sabut que el president de la filial britànica de Banc Sabadell anuncia la seva dimissió, però seguirà el càrrec de TSB fins a trobar un successor. Richard Meddings portava el cap de la filial des de febrer del 2018, però va informar l'any passat que no volia un segon mandat com a president. Tot i això, és el responsable d'una possible fusió del Sabadell o de la venda del TSB. I d'altra banda, almenys un ajuntament vallesà està afectat per un delicte d'estafa digital amb més de 50 consistoris damnificats. Es tracta de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, que ha viscut la suplantació fraudulenta dels números de compte corrent de dos proveïdors habituals. Els responsables de l'estafa s'han embutxacat els pagaments d'aquests proveïdors, prop de 350.000 euros. A aquesta hora s'està presentant a la Casa Durán el llibre Andalucía y Cataluña, dictadura y emigración. Tracta sobre la migració de Granada a Sabadell a la segona meitat del segle XX i explica, entre altres coses, que els primers habitants del barri de Torre-Romeu venien del poble granadí de Pedro Martínez. Escrit per dues autores, una de la ciutat, la professora d'Història Teresa Maria Ortega de la Universitat de Granada i la doctora en Història Contemporània per l'autònoma de Barcelona, Angelina Puig, qui ha explicat al programa El Café que els pioners del barri venien de treballar als pantans dels Pirineus.
No marxen fins al 1950, la primera migració. Això no vol dir que hi hagi persones que hagin marxat abans, però diguem-ne com un moviment. I comencen una colla d'homes, de joves, que van a construir els pantans que s'estan construint en aquell moment en els Pirineus, en els nostres Pirineus. I una vegada són allà, molt ràpidament criden a la família, sobretot aquells que estan casats, i dones i famílies van cap allà. Però era una feina sumament perillosa, i hi ha accidents, alguns de mortals.
A partir d'aquí van acabar arribant a Sabadell. Les primeres barraques es feien a la llera del riu o s'aprofitaven les coves, però després de diversos accidents l'Ajuntament franquista ho va prohibir. Els pagesos que tenien casa dalt del riu van parcel·lar el terreny de les masies i els immigrants els van començar a comprar. Encara en cultura, però parlant de música, els Corcs Drama en Òrgan presenten el seu primer disc, una altra excepció, el Museu d'Art. Aquest duet sabadellenc barreja els ritmes negres més clàssics amb les influències més actuals. Es multipliquen damunt de la escenari per convertir un duel d'instruments en gairebé una banda. Aleix Graell ens explica tots els detalls d'aquesta proposta.
Hammond, ritme i molta coordinació. Això és el que demana ser part dels Corcs Drum and Organ, una parella musical formada per Oriol Casas i Joan Sobrevals, al capdavant d'una bateria i un orgue Hammond. Casas ha explicat al programa Al Matí de Ràdio Sabadell que la seva bateria és un instrument recuperat d'un luthier barceloní dels anys 70, així com també ho és l'orgue del grup. Uns anys en què s'inspira la seva música, que veu de referents clàssics com el compositor estatunidenc Booker T and the MGs i fins a noms actuals com Corey Henry of Wolfpack.
El que he notat jo així tocant aquests dies que puc fer alguns concerts, sí. I també a la presentació del disco que vam fer a Barcelona, a la Sala Oblot, ara no fa gaire, és que la gent està com molt receptiva, la gent està amb moltes ganes de concerts i de veure coses. Per tant, vull dir, es nota molt aquest feedback, saps? Està molt atent per les coses més artístiques i musicals.
Dissabte a les 12 del migdia, els Corcs Drum and Organ faran aquest concert en especial que, segons han desvelat a la ràdio, comptarà amb músics convidats de l'extinta banda sabadellenca Andreu i els Rumberos.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Per sortir fora de Sabadell i de la comarca i comencem parlant del conseller d'Interior Miquel Samper, que ha rebutjat que Catalunya hagi d'avançar el toc de queda a les 8, com proposava Madrid. Segons ha afirmat en roda de premsa, la situació epidemiològica està funcionant bé perquè s'han pres mesures restrictives. Per això no pot estar d'acord, diu, que pel fet que Madrid hagi considerat legítimament fomentar la interacció social o que pugui venir gent d'altres localitats, hagin d'adoptar mesures més restrictives. A tot això, el Procicat autoritzarà el lloguer d'autocars per viatjar amb diferents grups bombolles, segons ha assegurat la patronal del sector, ASEA. A més, els autocars podran viatjar al 100% de la seva capacitat. ASEA ha agraït a la Generalitat que hagi fet cas a les seves reivindicacions aquesta setmana, que va mostrar el seu malestar per no poder desenvolupar la seva activitat, a diferència de les companyies que cobreixen línies regulars o els trens. En política, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha proposat formalment el diputat d'Esquerra, Pere Aragonès, com a candidat a la investidura per ser president de la Generalitat. Aragonès, per la seva banda, ha acceptat l'encàrrec de Borràs i ha fet una crida a fer un gran pas endavant, investir-lo i constituint un nou executiu sense demora. Els expresidents del govern espanyol i del PP, José María Aznar i Mariano Rajoy, declaren a l'Audiència Nacional telemàticament per la seva implicació amb la comptabilitat B del partit. Aznar ha afirmat que mai ha rebut sobresous i que només tenia coneixement de la comptabilitat oficial del PP. També que ha declarat a Hisenda tots els ingressos rebuts. Per la seva banda, Rajoy ha negat l'existència de la caixa B del PP, que mai va destruir proves i que la versió de Bárcenas diu és un deliri. I un últim apunt, els caps d'estat i de govern de la Unió Europea reuneixen aquest dijous i divendres amb l'augment de la producció de vacunes com a màxima prioritat. La cimera tractarà de posar solució a la campanya de vacunació amb especial èmfasi sobre com incrementar les entregues. Moment pels esports. L'Estrapol Natació Sabadell ha caigut eliminat als quarts de final de l'Eurocup masculina de waterpolo. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Tot i guanyar per 12-10 el partit de tornada disputat avui a Can Llong, han pesat els 6 gols d'avantatge que duia a l'OSC Budapest de l'anada.
Sí, això que semblava que l'enfrontament d'avui aniria pel mateix camí amb el 4-7 dels Magyars en el segon quart. Després, l'equip de Quim Colet ha reaccionat i ha arribat a situar-se amb el 12-9 a 3 minuts pel final. No hi ha hagut miracle i l'Estrapol es queda a les portes de la Final Four, donant, això sí, la cara fins al final. Edu Lorrio és el porter de l'equip.
Siempre que ganas un partido contra un rival potente, siempre puedes terminar contento. Simplemente creo que esta victoria te da una sensación un poco agridulce, porque al final la realidad es que has caído eliminado por un mal partido en la ida, por un muy mal partido en la ida, y creo que la sensación buena de hoy, la parte dulce, es que hemos ganado, es que hemos jugado de tú a tú a un buen equipo, y bueno, pues esa sensación nos tiene que servir para crecer, para ganar experiencia, para futuros años y futuras competiciones.
L'Estrapol, a més, avui tenia les absències de l'argentí Guido Martino, concentrat amb la seva selecció al campionat sud-americà, i del jove Marcel Tecles. A més, Lalo López Escribano ha patit problemes en un dit de la mà al primer quart i ja no ha jugat. El següent compromís de Lliga serà d'aquí a 7 dies a la piscina del Medi.
I no ens movem de Can Llong perquè està finalitzant en aquests moments la primera jornada de tarda del campionat d'Espanya de natació, que té lloc fins diumenge a les instal·lacions del Club Natació Sabadell. Com ha anat, Pau?
Doncs mira, ara mateix s'està celebrant la final dels 100 metres esquena amb la presència del Club Natació Sabadell de Diego Mira. De moment, una única medalla per la delegació del Club Natació Sabadell en aquesta jornada de tarda, la de plata de Sergio De Celis, als 100 lliures, que havia fet el millor temps aquest matí. S'ha quedat a 5 centèsimes de l'or de Moritz Berg. De moment, per tant, sense bitllet per De Celis a l'europeu de Budapest. A més, una medalla de bronze, la d'Àlex Ramos, fa tot just uns instants, el 50 papallona, i ara, just en aquests instants, també la medalla de bronze de Diego Mira en aquesta final del 100 esquena. Només faltarà per concretar aquesta primera jornada de tarda la final femenina de la mateixa disciplina, del 100 esquena. En clau més general, l'única mínima olímpica fins al moment l'ha fet Jimena Pérez als 800 lliures. Demà, recordem, debut de Marina García, la gran figura del Club Natació Sabadell, tot i que no serà fins diumenge, quan participi a la seva prova predilecta, on buscarà el bitllet per Tòquio, als 200 braça.
En futbol, el Centre d'Esport Sabadell ha començat a preparar avui al CAR de Sant Cugat el duel de diumenge a les 2 del migdia a Lugo. I ho ha fet el tècnic Antoni Hidalgo sense novetats destacables pel que fa als lesionats.
Això vol dir que l'Anxo Carro, el de Canovelles, podria apostar per un 11 similar al del Real Sporting de dissabte passat. Un dels noms propis contra els asturians va ser el d'Adri Cuevas. El migcampista andalús va avançar uns metres la seva posició habitual per actuar com a mitja punta al costat d'Aaron Rey i per darrere de Stoikov. Avui, en roda de premsa, s'hi ha referit.
Me encontré bastante cómodo, la verdad, con un poco más de libertad, sabiendo que bueno, que hay más gente aplicada en defensa, que cuando juego a lo mejor más de medio centro fijo no puedo perder tanto la posición o tengo que estar pendiente también en lo defensivo, y bueno, por ese aspecto sí que me encontré cómodo, pero bueno, al final el míster es el que decide en cada partido el sistema que le puede hacer más daño al rival, y en este caso pues más o menos creo que pudo salir bien porque pudimos concretar por ahí jugadas y crear un poco de peligro y enlazar pases.
El Centre d'Esports, d'altra banda, ha conegut aquesta tarda un nou horari, el de la jornada 34 contra el Cartagena. La visita de l'equip departamental a la nova Creu Alta tindrà lloc el diumenge 11 d'abril a 6:45 de la tarda.
I no deixem l'òrbita Sabadell perquè el femení encadena dues golejades en contra preferent. Després del 5-1 entre setmana a Cornellà, les arlequinades van caure a Olímpia per 1-4 contra el Fontsanta Fatjó.
El tècnic Raül Raposo atribueix la derrota a la càrrega de partits d'algunes futbolistes.
No faig una valoració a nivell futbolístic perquè crec que futbolísticament no hem tingut el problema. Per mi el problema és aquest, que venim d'una setmana on hem jugat entre setmana, hi ha jugadores que juguen ahir contra el Barça i tornem a competir avui, això ens fa molt difícil físicament estar al nivell. Ja et dic, futbolísticament estic content amb tots, clar que hi ha hagut errades individuals en cert moment, però crec que el joc que desenvolupem és bo, crec que el joc posicional que fem es veu fàcilment com està ben treballat i surt bé, i les noies ho tenen ben treballat, i jo et dic que estic content per aquesta part.
Ara el Sabadell femení és 13è a la classificació, un punt i una posició per sota del pròxim rival que visiten, el Porqueres. El partit arrencarà dissabte a 6:45 de la tarda.
I no deixem el futbol femení perquè el Club Deportivo Llano ha creat una secció femenina coincidint amb el 60è aniversari de l'entitat.
El club del barri de Can Puiganer ja té formats els equips Benjamí, Alaví i Cadet i s'està treballant per acabar de conformar el sènior. Raúl Rodríguez Raya, coordinador general, comenta els objectius del projecte.
Nuestro objetivo es conseguir categoría y formando jugadoras y que no se nos vayan, y compitiendo y consiguiendo ascenso, porque lo principalmente es que las niñas aprendan, formar unos valores, inculcar unos valores, y poquito a poco, eso es lo principal. Pero bueno, luego, siendo ambiciosos, sí que lo que queremos es competir y, por qué no, conseguir ascenso y codeándonos ahí con la gente más grande.
L'amateur femení del Llano sortirà a segona catalana, entrenat per Rafael Cholvi, però amb l'objectiu d'ascendir de categoria.
Més notícies del dia. David de la Cruz ha perdut 3 minuts en el primer final als Pirineus de la Volta a Catalunya.
El ciclista sabadellenc de l'Emirates s'ha despenjat del grup de favorits a 7 quilòmetres de l'arribada. El guanyador a l'estació d'esquí de Vallter 2000 ha estat el britànic de l'Ineos Adam Yates, que també s'ha fet amb el mallot verd i blanc de la General. Demà, segon dia consecutiu de muntanya que portarà els ciclistes de la Volta de Ripoll a Portainer.
El futbol sala Sabadell femení afronta el duel d'invictes de la divisió d'honor catalana contra les Glòries.
Les barcelonines van per davant a la taula perquè han jugat un partit més, però cap dels dos ha cedit ni un sol punt en el que portem de Lliga. Txell Llopart, capitana arlequinada, recorda que el calendari del rival era més assequible fins ara que el de l'equip de Xavi Muñoz.
Han tingut reforços, han incorporat jugadores de cert nivell, i a més pues, també hem de mirar la seva classificació, em refereixo de contra qui han jugat. Potser elles sí que han jugat més aviat amb els que ara mateix estan a baix, i potser els hi ve ara el seu turmalet.
Tot en un futbol sala Sabadell femení que ve de guanyar 1-2 a la pista del 7-10 en la represa de la Lliga. El partit contra les Glòries començarà dissabte a 4:15 a Cal Balsac.
I Sabadell apareix al mapa de l'halterofília estatal. Des de fa 3 anys, el club d'halterofília Sabadell ha aconseguit fer-se un nom amb un parell de campions d'Espanya i més d'una vintena de medalles en campionats de Catalunya absoluts.
Recentment acaben de competir, de fet, el CrossFit Edelweiss, la seu de l'entitat local, en la primera de les proves del circuit català, classificatòries per la Lliga Nacional. Miguel Moreno, secretari del club, exposa els objectius que tenen de cara al futur.
Doncs, de moment, els objectius simplement és continuar amb la bona ratxa que ja portàvem des dels dos últims anys, possiblement de tornar als campionats d'Espanya i aconseguir medalles també en altres categories que fins ara no hem aconseguit. I, evidentment, tenim els classificats pels campionats catalans i espanyols.
En total, el club d'halterofília de la ciutat compta ja amb una quarantena de federats.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Menys d'un minut per 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 24 de març. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però no marxeu perquè a les 8 arriba el 13 i a les 9 la Monalta Lo. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.